Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:58, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Maria Ventura. Bon dia, siguen tots i totes benvinguts a la 92.2 de la freqüència modulada, sí, a Ràdio Vila-real. Arranquem Protagonistes este 23 de juny, no? Un 23 de juny diferent. Per què diferent? Doncs pues perquè avui no podrem anar com tots els anys a la platja a saltar aquestes tres soles, no?, que fem tots els anys. Bé, qui puga, perquè altres ho celebren d'altra forma, no? Però les fegueres són això que està arran de tots els pobles, no? Tot el món fa la seva foguera per dir adeu, no? Dir adeu a aquestes coses que no ens agrada, és començar l'estiu d'una manera diferent, no? I la veritat és que parlant de l'estiu, per mi el 23 de juny sempre ha sigut el dia en què es començava, no? Perquè encara que feia uns dies, sí que és veritat que tots els xiquets i xiquetes era com avui, no?, el dia que ja deixàvem de fer les classes i com era el dia del principi, no?, del principi de totes aquestes vacances d'estiu per anar a la platja i passar un dia molt, molt agraït, no? Però la veritat és que avui, desgraciadament, el Covid-19, com sempre, ens ha furtat una cosa més d'este 2020 i avui li toca el torn a les fogueres. Totes les platges de la nostra comunitat, totes les que van des de la província de Castelló fins a Alacant, han ficat tot un dispositiu especial per a que la platja, per a que la gent no salte a la torera. Esta recomanació de que avui no podem anar a la platja per evitar les aglomeracions, aixina que encara que siga un 23 de juny diferent, ho farem de la millor forma possible perquè a nosaltres, en família, en els amics o encara que siga a casa, pues ho passarem d'allò més bé. Txelo, bon dia.
Bon dia.
Que tu celebres Sant Joan? Celebres avui la nit de Sant Joan? És que, com sempre, sabeu que nosaltres anem a un altre ritme, no? Jo vaig a un ritme, el meu cap, i Txelo va a un altre. Entonces, mentre jo les estic parlant i soltant tota la reta i la meva companya està en el telèfon mòbil, que no sé en qui estarà parlant, però estava passant totalment de mi. Hola, Txelo, bon dia,
Bon dia, bon dia, t'estava fent cas. No celebre la nit de Sant Joan.
No celebre, és que a ma casa tots som Joans, no? Mon pare també, Juan Vicente, pues òbviament és un dia especial i a més a les Alqueries, com a més és festa, no? Esta nit tocava correfoc, la foguera i ja demà el dia de la traca previ a la segregació, o sigui que a nosaltres se mos juntava un poquet tot, no? Si vos pareix, es comencem ja amb les notícies que avui tenim moltes coses que contar-les. Bé, la notícia del dia avui són els rebrots dels infectats de la Covid-19. No? Ja venim advertint des de fa uns dies que hi ha gent que està saltant-se, no?, totes les proteccions i estem fent com si no passara res, però sí passa. I ha passat ja a Huesca, per exemple, que hi ha hagut una comunitat, una comarca, que no ha pogut passar a aquesta fase 3 o a la nova normalitat. Al contrari, han tornat enrere. Pues lo mateix ha passat així a la Comunitat Valenciana. L'empresa càrnica Uvesa ha detectat 6 casos de coronavirus entre la seva plantilla després de realitzar proves a una part de la plantilla. Situada a Rafael Buñol, la companyia està especialitzada en productes derivats de pollastre i el conill. La companyia havia realitzat tests a 200 treballadors, dels quals aquests 6 han donat positiu. Aquestes proves s'han realitzat a un terç dels treballadors, ja que la companyia té més de 600 empleats. Els positius es troben aïllats a casa i són asimptomàtics. Ara, els empleats estan esperant una segona remesa de resultats. Segons el protocol de la Conselleria de Sanitat, la companyia ha de comunicar aquests casos perquè des del departament d'Anna Barceló puguen mantenir el control. Aquest increment de casos en un punt concret s'unís als focus ja anomenats a Espanya com el de Huesca, a una explotació fruticultícola i a una família de Galícia i altres parts també del nivell nacional, no? Però què passa si en els nostres pobles? I és que també hi ha hagut un repunte de lo que són els focus. Continua ostentant el rècord de contagis en la comunitat amb 53 positius en els últims 14 dies. S'han produït xicotets focus en diversos municipis del territori valencià. El municipi que més positius ha acollit en aquestes dues setmanes, després de València i molt per damunt de grans ciutats com Alacant, Elx o Castelló, és Utiel, que ha registrat 13 contagis detectats en aquests 14 dies. Li segueix des de lluny i amb una taxa inferior perquè és una ciutat molt poblada, Torrent, amb 8 positius. Precisament a la comarca de l'Horta Sud hi ha una altra localitat en la qual s'ha detectat un altre xicotet focus, que és Picanya, amb 4 positius. I això és preocupant perquè Picanya és una localitat que no és molt gran, aixina diferent com és Torrent. També, de la mateixa manera, a Xirivella també s'han sumat 3. Massanà, Saldaia i Quart de Poblet han tingut un cas de contagi de conegut també. O sigui, estem veient com a esta comarca hi ha un rebrot de fruits i és tota la part de l'àrea metropolitana sud de València on s'estan donant aquests registres, no? I molt propet, si passem de l'Horta Sud a l'Horta Nord, a Burjassot també s'ha detectat 4 positius. I què passa si a Castelló? Pues que a la província de Castelló, Borriana, ha sumat 4 contagis en les últimes 14 dies, més i fins i tot que la pròpia capital, que és Castelló de la Plana, que només ha sumat 3. O sigui que estem veient que, cuidao, o sigui, tenim que tindre molta prevenció, perquè és el que comentàvem Txelo i jo uns altres dies, que pareix que la gent isca al carrer com si no passara res, com si el virus se n'haguera anat, i no. O sigui, aquestes xifres de les últimes 14 dies ens demostren que no, que seguim i que tenim que tindre molt de cuidado en el que fem i estar segurs d'això, no? De no apropar-nos a la gent, l'ús de les mascaretes i tindre pues, molta cautela i responsabilitat. Seguim, i és que Creu Roja cridarà a més de 100.000 persones de la comunitat valenciana per a informar i acompanyar en la sol·licitud de la prestació de l'ingrés mínim vital aprovada pel govern central. En concret, l'entitat realitzarà anomenades de seguiment a persones en situació de vulnerabilitat, usuaris dels projectes, per acompanyar-los en aquest tràmit. Es tracta de persones d'uns 23 a 64 anys, així com usuaris del projecte de tràfic, prostitució i violència de gènere a partir de 18 anys, atès que poden ser susceptibles d'aquesta prestació. En total està previst contactar amb més de 100.000 persones a la comunitat, 50.000 a la província d'Alacant, 700.300 persones a la província de Castelló i 34.000 a la de València. Finalitzem el noticiari ací a Vila-real perquè el regidor d'Economia de l'Ajuntament, Xus Madrigal, s'ha reunit amb representants d'establiments de comerç minoristes, hostelers, oci i serveis de la ciutat, així com la UCOBI, per a perfilar el llançament de la targeta Fem Poble Vila-real, amb la qual es pretén incentivar el consum en els negocis locals i dinamitzar l'economia del municipi per a superar com més pront millor la crisi econòmica. La targeta Fem Poble Vila-real s'ha concebut com una targeta moneder, sense cost per a l'usuari, que permetrà obtindre una bonificació de fins a 20 euros per la primera recàrrega i, a més, aconseguir descomptes i avantatges que oferiran als establiments amb la finalitat d'animar a la ciutadania a realitzar les seues compres o utilitzar els serveis d'empreses locals. Esta idea compta amb el suport de tots els grups polítics que, a través del Pacte Local pel Renaixement de Vila-real, van acordar destinar 100.000 euros a bonificar el consum en els negocis de la ciutat. veurem si és veritat, intentarem de mano que és festa a Sant Joan a tota la comunitat valenciana, però veurem si pel dijous podem cridar al regidor Xus Madrigal i que mos conten què consistís i quan es podrà ficar en funcionament esta targeta de Fem Poble Villarreal. Bé, doncs ara sí que es comencem amb les nostres notícies. Avui tenim apartats molt simpàtics, no?, que van a part del àmbit polític. Ens aproparem a les Alqueries perquè estan realitzant un mural commemoratiu per el 35 aniversari de la seva segregació i també parlarem perquè juny és un mes d'orgull, de l'orgull del col·lectiu LGTBI+, i per això avui ja han començat a Castelló diverses de les programacions que van a tindre i parlarem en un dels col·lectius i organitzacions que defensa el dret del col·lectiu LGTBI+. Bé, doncs arrenquem així i mos escoltem després.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
És el torn de parlar amb el senador del PSPB, Artemi Rayo. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Artemi, ja portem ja dos dies dins de la nova normalitat, però encara tenim que tindre cautela, no?, perquè hi ha hagut com 8 rebrots per tot el territori nacional, no?, i per això hi ha que tindre prudència.
Exactament. Molta prudència, molta cautela, molta cura. Jo crec que és inevitable, no?, que la temptació d'anar relaxant la tensió de les mesures de seguretat i d'higiene, però això és un error fatal, és un error fatal, ho estem veient tots els dies. Ho hem vist en el dia d'ahir en Huesca, on el tindre, pues això, la baixada de tensió i de cuidado ha provocat un rebrot que, a més, ha significat retrocedir en les possibilitats d'apertura, de costums econòmiques, i això és algo que els ciutadans, que la societat no ens podem permetre en aquest moment. Hem de mirar endavant, hem de mirar en rigor, en fortalesa, i això exigís, obliga a que estiguem en molta atenció. No podem pensar que bueno, que el problema és de més, no és nostre. És un problema nostre i, per tant, de tots. I si en el que puguem ajudar, ho hem d'intentar. Si hem de cridar l'atenció a algú perquè no està comportant-se degudament o hem de donar les indicacions corresponents, recomanar, suggerir. Vull dir, hem de fer el que estigui en la nostra mà per a que tot el món complisca això, que no són unes recomanacions aleatòries, són obligacions. Són obligacions que hem d'assumir com a tals i hem de ser conseqüents per a evitar tornar enrere i per a mirar el futur i poder construir-lo amb seguretat.
Per això ens diuen també que encara que estiguen obertes les fronteres d'una comunitat autònoma a una altra, si no és precís que no passem, o sigui, que no mos mogam del lloc on estem.
Pues sí, hem de tindre tot el cuidado del món, hem de intentar limitar els nostres moviments, hem de fer una vida lo més normal possible, però dins de les mesures que hem de saber prendre, no? Uh-huh. I això on siga, en el lloc de treball, en els espais públics, en les platges, quan es comuniquem amb els altres, tot això té que formar part d'aquesta nova realitat temporal, però nova, en la que hem de tindre, pues, bueno, bueno, ser conscients. I això obliga que si ara no es pot donar un abraç, pues no es dona. Si no es poden donar besos, no se'n donen. Uh-huh. Hi ha que saber esperar, hi ha que tindre eixe cuidado.
En altre ordre de qüestions, no? Avui hem conegut que els empresaris i la COE exactament estan pressionant al Partit Popular per fer grans pactes de govern amb el govern central, no? Què li pareix la postura dels empresaris?
Bueno, no tindria que fer falta pressionar a ningú, ni els empresaris ni ningú tindria que fer-li saber i conèixer al Partit Popular que és imprescindible la unitat en aquest moment de tots els responsables públics, de totes les forces polítiques en la presa de decisions de futur. Reconstruir el país, reconstruir la economia, reconstruir la societat, avançar, obliga a prendre mesures, i a prendre mesures que tenen que ser compartides. No podem seguir en esta estratègia loca d'intentar aprofitar aquests moments de dificultats per a traure el rèdit polític, per a intentar erosionar el govern. Ara de lo que se trata es de construir país, no d'erosionar ni de combatir el govern. El govern que té l'obligació de liderar i d'impulsar. Són moments crítics, són moments en els que hi ha que traure el millor de tots nosaltres, el govern, l'oposició. El Partit Popular és un partit que ha governat Espanya i que té vocació de governar-la i per això mateixa té que traure el millor de si mateixa, que òbviament ho té, per a fer possible això s'acords en el govern. El govern té la mà extesa, té la mà oberta per a aquests pactes, ho ha dit Pedro Sánchez de forma reiterada. El que té que fer el Partit Popular és agafar-la i fer les seues propostes i, òbviament, pactar. No se tracta de traer o d'assumir el que els altres t'imposen, no, se trata d'arribar a acords, de veure quines són les propostes que té el Partit Popular per a superar aquesta crisi econòmica, social i sanitària, analitzar-les, assumir-les que, bueno, les que siguin pertinents i en tot cas, anar de la mà, anar junts, perquè és el que la societat demana.
Sí, el que diuen els empresaris exactament és que ara que ja ha passat totes aquestes fases de desescalada, el que toca ara és reconstruir l'economia i que per
exacte.
Això es necessita a tots els grups.
Així és, tal qual. I especialment perquè aquesta reconstrucció de l'economia passa per Europa, passa per tindre el suport europeu, passa per tindre el recolzament econòmic europeu. Nosaltres a soles, com a país, no podem. La factura és i serà molt gran. I aquesta factura, per a pagar-la, per a financiar-la, necessitarem de la solidaritat dels països europeus, de la Unió Europea. I a Europa fer-li entendre eixa necessitat de solidaritat en Espanya i altres països que han patit especialment aquesta pandèmia, només es pot fer si anem units, no si anem els uns per un costat i els altres per l'altre, i menys si uns se dediquen a desprestigiar els altres o a qüestionar les propostes que fa el govern o a qüestionar les xifres que dona el govern o a qüestionar les iniciatives. Si fem això, els que en Europa estan en contra d'aquest exercici de solidaritat, que n'hi ha, òbviament, això ho aprofitaran i faran més dificultós que aquests recursos, que aquests diners, que aquests préstecs, que aquests subvencions, que tot aquest esforç immens que sembla que gran part d'Europa està disposta a aportar, pues, tinga més dificultats per arribar. És un exercici de responsabilitat en aquest país, en aquest moment extraordinari, el que tots tenim. I insistís que el govern, per supost, però el primer partit de l'oposició, el Partit Popular, també.
Sí, parlant d'Europa, vostè, senador, els veu cada volta més receptius en aquesta solidaritat de la que estem parlant?
Bueno, jo crec que Europa ha fet una lectura distinta en esta crisi a la que va fer fa 10-12 anys, en la crisi econòmica que van patir. En aquella crisi Bueno, Europa va a apostar per la insolidaritat, va a apostar per fer patir i per fer tragar a uns països determinats, perquè pensava que érem els malgastadors, els que tenien que pagar una factura per un comportament ètic, econòmic i social indegut. Bueno, afortunadament, això ara no és així. Ara tot el món ha vist que aquí hi ha una pandèmia que ha atacat a tot el món per igual, i quasi ningú ha sigut més sabut que nosaltres. Tot el món l'ha patit de forma tremenda. Uh-huh. Ho hem vist, és a dir, països de referència per a tots nosaltres, com són Anglaterra, com és França, com és Bèlgica, com és Itàlia, etcètera, pues són dels que estan sofrint de forma més especial esta pandèmia. Per lo tant, és un problema global. I aquest problema global, a més, comporta uns problemes econòmics i socials que, si no se superen en conjunt, acabarà passant-li factura a tot el món. Uh-huh. És evident que si les economies del sud d'Europa, de forma especial, Itàlia, Espanya, etcètera, no se recuperen en un temps raonable, el mercat únic patirà moltíssim. I aquests països que tenen els comptes més sanejats i que sembla que poden tindre més opcions d'anar per lliure, doncs també ho patiran molt. Patiran molt perquè este mercat és un mercat global. I, per lo tant, li va a ells també la vida. Això ho han entès també. Jo crec que no és només un exercici de solidaritat pur, també és d'interès, però bueno, s'ajunten les dues coses. I benvingut siga aquesta actitud europea en este moment per a fer aquest esforç col·lectiu que tots els agents, tots els actors internacionals veuen que és necessari que caminen junts. Nosaltres tenim l'esperança de que això se traduïsca en recursos, se traduïsca en... i que després tots aquests fons siguin ben utilitzats pel nostre país, ben utilitzats per a mirar el futur amb rigor i amb solvència. Hi ha grans apostes que fer en aquest país per a modernitzar-lo definitivament, apostar per la digitalització, per la ciència, per la investigació, per el desenvolupament, per el valor añadit, per tota aquesta economia verda. És a dir, són grans reptes que tindrem que fer un exercici d'autèntica ambició com a país per a donar el salt, aprofitant aquest recolzament i aquests recursos, a un model econòmic molt més madur.
Perfecte, senador, esperem que així siga. Gràcies per estar avui amb nosaltres, Artemi Rayo, i parlar de tota l'actualitat política.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Ens n'anem ara fins Moncofar per parlar amb el portaveu de Podem, Rafa Segarra. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Rafa, demà és festa, però el dijous teniu plenària ahir a Moncofar, i des de la vostra organització política, des de la vostra formació, aneu a presentar diverses mocions. Conta'm un poquet de què va anar el plenari.
Sí, bueno, com bé has dit, i com ja ve sent rutinari, tots els dijous, els últims dijous de mes, pues, toca el plenari, el ple ordinari, i bé, bueno, nosaltres, fiels a la gent, no? Fidels al nostre treball com a polítics, pues tenim que intentar millorar la vida de les persones, sobretot en este cas com és el tema de la Covid-19. Uh-huh. I pues conforme ves dir, pues nosaltres tenim diverses mocions que hem presentat, sempre en benefici de la prevenció de que els veïns estiguin el millor possible front a una pandèmia, i sobretot per al que vindrà després de tota aquesta pandèmia. Uh-huh. Per exemple, tenim una primera moció que creiem que és necessària, que parla sobre vivenda pública. Recentment, la Conselleria d'Habitatge i Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica del vicepresident Rubén Martínez Dalmau va traure una llei, que és la llei 6/2020, per a l'ampliació de vivenda pública en el País Valencià mitjant els drets de tanteig i retracte, i creiem que el nostre municipi pues, hauria d'adherir-se, perquè en quant a lo que és vivenda pública, vivenda de propietat pública de l'Ajuntament, en aquest cas, no tenim pràcticament parc de vivenda pública. Entonces, aprofitant aquesta llei, que és una llei nova i actualitzant l'anterior, el que estem demanant-li, o el que creiem que és just per a les veïnes i les veïnes, que s'apoye la descentralització de les polítiques de vivenda. Estudiant la llei, creiem que l'òptim per al cas de Moncofa podrien ser dues opcions. Una, que, per exemple, el que es conselleria tramitar o fer tots els tràmits necessaris per a recibir vivenda pública, i l'Ajuntament l'únic que tindria que fer és abonar l'import. Creiem que els tècnics de l'Ajuntament, que són molt professionals i pues es pot llevar feina o llevar una miqueta de feina de damunt, o en el cas de que no poguera ser d'aquesta forma, perquè potser no s'ha destinat ninguna partida per enguany, uh-huh. I això sí que és una cosa que estem demanant per a l'any que ve, pues, l'altra opció és tindre un conveni de cessió d'habitatge per part de la conselleria, i entonces seria l'Ajuntament de Moncofa el que faria la gestió d'aquestes vivendes. Creiem que és òptim i creiem que és necessari per lo que he dit abans, no? I a més és que en els acords del pressupost del 2020... nosaltres, una de les condicions que hi vam ficar a l'equip de govern és que tot el que siga l'objecció de vivenda pública se destinarà per a persones vulnerables. Uh-huh. Lamentablement, després de la Covid tindrem pues, situacions de més vulnerabilitat, i per a persones refugiades i dones víctimes de violència de gènere. Crec que és un pas endavant per a salvaguardar la seguretat dels veïns, però si no tenim impuls per a la compra de vivenda, no adelantarem. Finalment, bueno, lo que també estem tenint, bueno, esto es un projecte a curt plaç dins del 2020, però lo que estem demanant també en este plenari és que per al 2021 ja se comencen a destinar partides pressupostàries per a la compra de vivenda pública.
Uh-huh. Sí, i des de ara ja li haveu proposat això, encara que este que debatre al plenari, haveu parlat en els portaveus de les altres formacions i per veure si estan d'acord en esta proposta?
Sí, claro, nosaltres totes les mocions les passem per comissions informatives prèvies al plenari, que va ser la setmana passada, i bueno, en un principi vam notar una bona
acollida,
recepció, no? Una bona acollida per aquesta proposta. Al final, sempre intentem treure el màxim rendiment de lo que són els ens supramunicipals per a que el gasto o per a que l'esforç dels tècnics de la casa, pues, intenta ser l'impacte tingui que ser el mínim possible. Uh-huh. Sabem que els ajuntaments tenen competències limitades, per tant, agarrant-se a aquestes idees, sobretot aquestes idees que eixen de la Conselleria de Vivenda, creiem que són òptimes i bones per al futur del nostre poble. I, bueno, seria raro que veiguérem un vot en contra o que se denegara aquesta sol·licitud.
Sobretot en aquests moments que és tan difícil, no tant per les famílies, sinó també per als joves, un impuls que ara mateix seria bo per tots ells.
Claro, aixina és. Per als joves, per a la gent gran, en fi, per a la gent que ara mateix pues, el deterioro de lo que és la situació de vulnerabilitat, a més, lo que estàvem parlant antes, no? en d'esta manera tan imprevista que ha vingut la Covid-19, pues mos va afectar a tots, a totes les veïnes i els veïns del poble, perquè lamentablement aquestes situacions no medeixen en funció de cada persona.
La veritat és que no. Regidor, quines més coses anem a trobar en este plenari? Què altres emocions es presenten?
Sí, tenim una altra moció que continuen pràcticament en esta línia, hem presentat, perquè nosaltres sincerament creiem que ja li hem fet front, no? Li hem fet una primera defensa a la Covid, però ara tenim que medir el que vindrà després de la Covid. Uh-huh. No? Estem ara en una època, anem a entrar en una època estival, avui, per exemple, és el dia de la nit de Sant Joan, una nit on l'impuls turístic és necessari, però que lamentablement veiem mermades per la prohibició de les fogueres i de les verbenes i demés. I clar, això se va ressentir en tots els comerços locals, sobretot els comerços del poble. Per tant, ja que no estem veient una mancança molt gran per part de l'equip de govern en quant a fer polítiques de reactivació, pues nosaltres estarem ahí per a prestar aquest servei. De quina forma? D'una forma molt... Creiem nosaltres que és una forma que a curt plaç pot rebaixar l'impacte de lo que és el sector turístic, que és fent bonos de comerç. Aquest bono comerç, o com creguin oportú dir-li, això és una cosa que és simbòlica, nosaltres el que els hem proposat és fer com una... obrir partides de subvenció als comerços locals. En este cas, pues, els hem plantejat pues, fer bonos de 200 euros al mes per cada comerç que vulgui recibir-los. I amb aquests diners, el que se farà és al consumidor fer-li unes rebaixes del 25% de descompte en els productes no superiors a 20 euros. D'aquesta forma, el comerç no perdria el que és el valor actual. El consumidor, la veïna o el veí del poble, tindria una rebaixa del 25% sobre el producte que habitualment sol consumir, i tot això repercutiria en un gasto de l'Ajuntament de Moncofa que creiem que, ja que s'estan fent modificacions pressupostàries d'uns pressupostos que, a col·lació, venint ara, es vam sol·licitar el mes passat que s'obriren i que se negociaran en l'oposició, se va aprovar en el plenari, bé, ha passat un mes i continuem igual, no ha hagut cap oferiment per l'equip de govern per a que se negociin els pressupostos de cara a este 2020, pues moltes partides que van a reduir-se o que no van a utilitzar-se se poden utilitzar per a això. Al final, de lo que se trata és de fer polítiques valentes, polítiques que arriben a la gent. No podem estar sentats esperant a que mos vinga des de Diputació, des de Generalitat, des del govern espanyol, ajudes, mascaretes i demés, perquè sentats i des de les redes socials plorant o fent polítiques destructives front als governs supramunicipals, mentre tu no te meneges, deixa molt que desitjar en un govern amb 8 regidors que creiem que són suficients. Però la sensació que tenim és que entre ells més pront se molesten que res més. La nostra forma de treballar és des de sempre continuar en esta línia, en la línia de defensar el que toca en cada moment. No volem basar-nos en donar suports al comerç o al turisme i ja està. Volem donar suports, però volem aportar tècnicament. Els hem adjuntat un annex d'una ordenança que pogués regular este bono comerç. I nosaltres, al final, estem per això, el que creiem realment, no? Que és aplicar de forma tècnica, encara que sigui des de l'oposició, perquè al final és la nostra feina i ens hem elegit per a ello, polítiques reals, no declaracions d'intencions.
Dos mocions valentes, sobretot socials, no? Pel bé de la ciutadania de Moncofar. Portaveu de Podem en Moncofar, Rafa Segarra, moltes gràcies per haver estat i contamos tot el que aneu a proposar en este plenari del pròxim dijous.
Sí, si me permetixes una última puntualització volia recalcar, perquè crec que és per a celebrar. Recentment, des del Gabinet de Conselleria d'Habitatge, i tinc constància de que l'Ajuntament ho sap també, perquè ja li ha arribat, tenim la fortuna de que ens ha, dins del programa de Reconstruint Pobles, que ha fet Conselleria, que és un pla de reactivació també per a la reconstrucció o la reestructuració de lo que és la propietat pública.
Sí.
Pues bé, hem recibit una ajuda de 198.000 euros a l'Ajuntament de Moncofa per a rehabilitar la plaça de la Bàscula. Al final, rehabilitar, quan parlem de rehabilitar la plaça de la Bàscula, directament el que parlem és peatonalitzar la plaça de la Bàscula, no? És un altre tipus de polítiques que sempre que estem dins de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i dins de, bueno, l'ADN de Podem, aquestes polítiques verdes, pues, intentar llevar-li terreno, per dir-ho d'alguna forma, als cotxes i anar donant-li a les persones per a que puguen caminar i que per a puguen jugar xiquets als carrers. Creiem que són polítiques sèries, polítiques directes, i un impuls de 198.000 euros per al nostre poble creiem que és per a celebrar. I des d'ací donar-li les gràcies a la Conselleria, bueno, a Rubén Martínez Dalmau, al vicepresident segon, per estar sempre al costat de, en este cas, de Moncofa. I res més, simplement això, donar-vos les gràcies també a vosaltres per donar-me sempre els vostres micros per a que puga parlar I res més, anirem parlant, si te pareix bé.
Gràcies a vostè, Rafa Segarra, per tot el que mos ha contat avui.
Vale.
Tornem ara a Moncofar per parlar amb el portaveu de Compromís, Raül Borràs, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, Raül, el pròxim dijous hi ha plenari a l'Ajuntament de Moncofar i el vostre grup presenteu diverses mocions. Conta-nos un poquet de què tracta.
Sí, este dijous a les 7:30 tenim ple a travolta telemàtic. Esperem que siga l'últim, o pensem que pot ser l'últim segons es compten, però sí que és el primer des que va començar la pandèmia de la Covid, on podem presentar, diguem, mocions i propostes que no estiguen directament lligades a la pandèmia, no? A efectes uh-huh. que ha produït el Covid. Nosaltres ja una de les que portem ja la portàvem en el mes de març o abril, però no la vam poder presentar i, bueno, pues ara en juny la presentem. Esta primera, diguem, que seria una moció de caire educatiu. L'Ajuntament de Moncofa, a partir d'una moció també que van presentar Compromís fa 4 anys, està pagant el 100% dels llibres als alumnes d'infantil, d'infantil 3 anys, 4 anys i 5 anys. El que passa és que des de l'any passat ha començat un canvi progressiu en la metodologia d'estos cursos d'infantil, on s'estan abandonant els quaderners i els llibres i, diguem, que s'està centrant en un aprenentatge principalment basat en els interessos dels alumnes, on puguen ells confiar en el que poden fer i les seues habilitats. Un aprenentatge, pues, bueno, més per descobriment, més vivencial, on l'alumne és el centre, i això, pues, abandona un poc el tema dels llibres. Per tant, la nostra moció, que ha estat treballada en membres del claustre del col·le i està assabentada també la direcció del centre, va encaminada, pues, a que els 2.500 euros que l'Ajuntament té en la retenció de crèdit per als llibres d'infantil, pues que l'Ajuntament siga proactiu i siga el que vagi de cara al col·le i diga, bueno, estos 2.500 euros, ja que no es poden ficar així, perquè encara que ja han tret la beca, no? Però, bueno, se van a donar compte de que no n'hi ha llibres per pagar, pues que siga l'Ajuntament proactiu i diga, bueno, en què o com podem destinar-los. Per tant, el que hem proposat en esta moció és, primer, mantindre la quantitat de 2.500 euros.
Clar.
Una altra és fer una reunió abans de que acabi el mes de juliol en totes les parts de la comunitat educativa, on estaria la regidora o la regidoria d'educació, on estaria l'equip directiu, el claustre, bueno, l'equip docent d'infantil i l'AMPA. I entre tots que pogueren decidir com l'Ajuntament pot seguir ajudant a l'educació dels més menors del poble.
Seria perquè fora més efectiva i els diners es destinaren a més eficàcia.
Sí, diguem, perquè no se perden, bueno, no se perden perquè, bueno, sempre van a algun lloc, però perquè continuen en educació, perquè continuen invertint en educació, perquè l'Ajuntament no ho havia previst, això, i, bueno, nosaltres, pues això, estant en l'Ajuntament, pues, també és una cosa nostra el ser propositius, no?, i que se pugui mantindre l'ajuda, d'alguna manera.
Sí, regidor, també presentaré una moció respecte a una piscina, no?, que teniu des de fa temps que encara no s'ha acabat.
Sí, exactament. Moncofa va ser un paradigma en el tema del boom urbanisme, un paradigma, bueno, un cas negatiu i que va així en la premsa a nivell també inclús nacional de com no s'havia de fer les coses. Va ser una època, pues, de corrupció, de balafiament de recursos, de bogeria col·lectiva. Bueno, i així Moncofa, pues, m'ho va afectar especialment. Se van fer molts pais d'estos que s'havien aleshores i la majoria d'ells, pues, van quedar, pues, a mitjan fer. I bé, la piscina, l'esquelet de la piscina, perquè no ha arribat mai a ser una piscina, aquell esquelet de la piscina on se van invertir per part dels urbanitzadors del País del Caire Sud més d'un milió d'euros, pues, va arribar, pues, fins a 2010, on va vindre, bueno, la crisi econòmica, i allí va parar perquè l'Ajuntament no tenia diners per a posar la part, diguem, que li faltava. Bueno, el cas és que s'ha quedat allí en un lloc prou cèntric del terme municipal, un esquelet, una estructura d'una piscina que sempre està inundada perquè té el nivell freàtic, no és que siga per l'aigua, sinó perquè el nivell freàtic se n'entra dins de lo que és la bassa de la piscina, i allò, pues, és un niu de plagues, mosquits, rates, serps. Perquè hi ha lloc, clar, està ballat, a veure, està ballat més o menys, però sí que tenim constància de que la gent jove, adolescents, voten i se n'entren allà dins a l'obra esta, que és una obra, bàsicament, semiabandonada o abandonada des de l'any 2010. Aleshores, quan fa 4 anys vas començar a buidar-se de tant en tant la bassa, se va veure pues, això, que estava afectat l'estructura i entrava aigua, no? Sí. Entrava aigua del nivell freàtic. I en aquell moment ja l'alcalde ja va dir que podia ser un perill per a l'estructura, però, claro, des d'aleshores no n'hi ha cap informe que certifique que sigui un perill. Per tant, nosaltres demanem un informe per veure en quin estat es troba aquesta piscina. També és important recalcar que enfront de del solar, per dir-ho d'alguna manera, de l'estructura, se va construir el nou IES Palafangues, que està en el pla edificant i bueno, que està en procés de construcció. Entenem que estar tan prop d'un institut amb tanta gent jove i pues que, bueno, que pot afectar també la seguretat, no, de la gent jove, pues que s'arribi per ahí en un moment donat, es doni per entrar en l'obra, i bueno, pues la integritat física de la joventut i també el dany patrimonial que li pot comportar a l'Ajuntament el tindre ixa bandera dels despropòsits urbanístics que tenim allí. Per tant, nosaltres anem a proposar al ple pues, que se faci un estudi i a partir d'aquest estudi, el que diga, saber què fem. Nosaltres ja ho portàvem a son el nostre programa electoral, però entenem que si, a veure, opcions n'hi ha diverses o diverses, però hem de saber si això està per derruir-se, si és aprofitable, què volem fer. El Partit Popular ja també en campanya havia que volia fer un exercici de participació ciutadana per veure la gent que volia fer en aquesta piscina.
Sí, una qüestió, però, regidor. La piscina és de caràcter privat o de caràcter municipal?
No, allò és públic, és de l'Ajuntament.
Clar, i per què no s'ha tornat a reconstruir o a fer endavant? Perquè durant 10 anys...
Bueno, econòmicament, l'Ajuntament de Moncofa no disposa del capital per a... A veure, és un ajuntament amb molts deutes que va quedar després del boom o del crash, no? d'estallar la bombolla urbanística i continuem tenint deutes, no tants com tenien aquests anys, la dècada que s'ha anat pagant prou de deute, però n'hi ha moltes coses on acudir. L'Ajuntament, l'equip de govern del Partit Popular en l'anterior legislatura i en esta no ha donat cap pista de lo que vol fer en aquesta estructura. No han fet cap pas. Tampoc saben conforme està l'estructura, que entenem nosaltres que és el pas previ a qualsevol decisió de lo que se vulgui fer en aquesta piscina, que, bueno, que si ho veres, pues, bueno, és una estructura, no és ni una piscina.
Clar, sí.
És una estructura com un edifici, a lo millor se queden espilars i les parets, no, perquè no en té ninguna, no? Però té un forament i alçat ahí unes vigues i bueno, sabem que és una piscina perquè que anava a ser una piscina perquè ho sabem, però bueno, si no ho sabés, pues possiblement no podries averiguar mirant l'estructura conforme està.
Ja, comprenc. Juny també és un mes d'orgull, no? És un mes on també es reivindica tots els drets dels col·lectius LGTBI i bé, des de Moncofar, el vostre grup vol incentivar, no, una altra volta aquesta declaració institucional per part de totes les formacions polítiques.
Sí, Maria. Moncofa és, diguem, una senyera, és bandera en les reivindicacions LGTBI des de fa molts anys. Moncofa és dels primers pobles on se va... començar a fer aquesta reivindicació pels carrers ja fa molts anys, inclús abans de que els altres pobles, diguem, de la província de Castelló començaren a fer actes, no?, de reivindicatius. Nosaltres, jo des que estic de regidor, des de l'any 2015 i, bueno, i abans també, Compromís sempre ha aportat la reivindicació, ha aportat sempre o ha instat, a voltes ha sigut una declaració institucional de totes les forces,
sí,
però a voltes ha sigut només una moció on s'ha apoyat per part dels altres partits i últimament sí que intentem pues, traure una declaració. Ara pareix que el Partit Socialista també ha aportat la seua i entre la seua i la nostra pues, bueno, hem treballat, hem transaccionat una moció entre els 4 partits de l'Ajuntament que ha eixit una declaració. Nosaltres el que hem volgut fer, diguem-ne, incidir en aquesta declaració és que se denuncie explícitament, no només en global, la denúncia contra l'homofòbia, sinó que s'incloga també el terme de lesfòbia, bifòbia i transfòbia. Després també hem dit que ens agradaria, com tots els anys que portem fent-ho, que per fi isca la llei integral LGTBI al Congrés dels Diputats i després fer visible en la façana o en el balcó de l'Ajuntament o edificis municipals la bandera de l'arcoiris reivindicativa de la diversitat sexual i en defensa dels drets i llibertats d'este col·lectiu de persones, no?
Bé, pues esperem que a partir d'este dijous, no, totes aquestes reclamacions, mocions que esteu portant des de Compromís i sobretot esta última del col·lectiu LGBTI, la seva declaració, isca endavant i tot vaja correcte. Bé, regidor de Compromís a Moncofa, Raül Borràs, gràcies per parlar amb nosaltres de totes les novetats polítiques a la localitat.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
Ens n'anem ara fins les Alqueries, perquè allà hi ha dos xicones que estan fent una iniciativa molt original pel poble de les Alqueries. Bon dia, Julia, com estàs?
Hola, buenos días.
Bien, Julia. Julia Vera y su hermana Angie Vera están haciendo un mural en la fachada de lo que es el campo antiguo de las Alquerías, ¿no? El campo viejo, que se dice. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, pues esto es una propuesta que nos hacen desde el Ayuntamiento de Les Alqueries para conmemorar el 35 aniversario de la segregación del pueblo de Las Alquerías, por dejar algo que quede aquí en el pueblo para todas. Y eso, pues estamos haciendo un mural para conmemorar esto. Y celebrarlo este año de esta manera.
Sí, sí, este año, como es una manera especial que tenemos de celebrarlo, ¿no? Se está haciendo una programación toda online, ¿no? Pero sí que es verdad que yo os estoy viendo, que vivo muy cerquita de ahí, os estoy viendo desde el domingo, que estáis pintando, ¿no?, esa fachada. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder ver en este mural graffiti.
Vale, pues bueno, es pintura mural y en cinco bloques de, bueno, tiene un largo de 20 metros el muro y principalmente hay una imagen que es una imagen de archivo del día justito que se consiguió la segregación y es una imagen histórica, ¿no?, de ese día que salió todo el pueblo a esperar a quienes habían ido por tercera vez, porque hubo tres intentos en diferentes años de conseguir la segregación. Y con lo cual fue una lucha así, pues, reiterada. Y en ese día consiguieron justito la segregación y es una imagen de ese día que aparece en, pues, un montón de personas con una pancarta grande que pone Son Poble. Y la imagen central del muro es esa y a los lados pues hay dos rótulos que cuentan eso, pues que es el 35 aniversario. Hay un pequeño fragmento del himno de las Alquerías y nada, y al otro lado hay otro rótulo en el que aparecen los años de estas tres intentonas y bueno, y el año actual y 2020.
La verdad es que es una labor muy importante la que han dejado en vuestras manos, ¿no? Reflejar esta importancia que un emblema que es para el pueblo, que son las fiestas de la segregación y ese momento que tú me estás comentando, ¿no? Ayer cuando me acerqué a veros me comentasteis eso, que era de una fotografía antigua de ese momento de la manifestación por el pueblo, y justo hoy cuando he entrado a ver la web que tenemos en las Alquerías, que es Les Alquerías Pedia, ¿no?, y todo su archivo que recoge la historia Vitoria. He podido ver la foto exacta y la verdad que es magnífico el trabajo que estáis haciendo, ¿eh?
Qué bien, gracias.
Sí.
Nosotras estamos muy motivadas, la verdad, de participar de este tipo, ¿no? Porque al final eres partícipe con esta parte y es muy bonito. También se han acercado personas que reconocen a sus familiares uh-huh. en la foto. Y pues al final es algo que llega a la gente, ¿no? Y que se sensibiliza con estas cosas y pues nos gusta formar parte de proyectos así.
Sí, la verdad es que ese mural se quedará eso como un emblema que está encima en el principio del pueblo, porque mucha gente
sí,
no nos conoce y con ese mural entenderán un poco todo lo que es nuestra historia reflejada
Exacto.
de esa manera artística, ¿verdad, Julia?
Claro, claro. Por ahí la gente también se pregunta, ¿no? Más cosas sobre su propia historia que a lo mejor no han, pues las generaciones más jóvenes igual no conocen mucho.
Uh-huh.
Y a lo mejor pues con la cosa del mural, pues se empiezan a preguntar más cosas o se habla sobre el tema y pues bueno, se conoce un poquito más de la historia.
¿Sobre qué día
de las alquerías?
¿Sobre qué día finalizaréis el mural? ¿Qué día estará acabado?
Pues probablemente el jueves.
Uh-huh.
Mañana volveremos por aquí y es fácil que el jueves, si no el viernes, que terminemos. Que sí. El viernes sí, o sea, el jueves sí. Si mal no recuerdo es el día de la sí. segregación.
Correcto.
25.
Sí.
Entonces, bueno, no lo hemos hecho a propósito, al final se han ido dando las fechas de esta manera y hemos podido empezar a pintar ahora y por cómo vamos avanzando en el mural, pues eso, calculamos que igual el jueves ya lo tendríamos, pero bueno, si no, como mucho más el viernes ya estaría finiquitado.
Perfecto, pues casi redondeáis y vuestro mural culmina el mismo día de la segregación de las alquerías,
sí,
¿eh?
Estaría chulo ahí que se cuadrase todo.
La verdad es que sí. Pues bueno, desde aquí tenemos muchos oyentes que son de las alquerías que si se quieren acercar, ¿no? Y charlar con vosotras y pasar y ver ese mural que estáis haciendo, la verdad es que
claro.
Es una maravilla veros trabajar y conoceros en persona también.
Sí, pues sí, claro.
Pues eso, Julia, y también un saludo para tu hermana Angie. Muchas gracias por habernos dejado esta muestra artística en las alquerías del Niño Perdido.
Gracias a vosotros, mucho gusto, es un placer.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Parlem amb el president de Queerfest de Castelló, José Beibés. Bon dia.
Hola, bon dia.
José, explica'mos, què és el Queerfest?
El Queerfest és un col·lectiu LGTBIQ+ de Castelló. Tenim uh-huh. un recorregut de fa ja 5 anys i anem treballant en la província, no només en el nucli de lo que seria Castelló o ciutat,
uh-huh.
sinó que també tenim projectes en diferents pobles. No? Uh-huh. Tenim una, diríem que seria el gros de les nostres activitats en juny, que sempre solen fer Castelló i Benicàssim,
sí.
però després sempre agarrem un poble cada any i anem com rodant. No?
Uh-huh. Sí.
Que any anàvem a Tales, però les circumstàncies no han pogut ser.
Sí, enguany, com tu dius, és un any diferent, no? I les festes, com es diu tradicionalment, no? De l'orgull, de l'HTBI+, pues són diferents i es tenen que fer telemàticament, també. Contamos un poquet perquè sé que esteu dins d'una programació molt nutrida en les xarxes socials.
Sí, nosaltres, tota la programació que teníem prevista fer presencial en Castelló, en Benicàssim, uh-huh. i en Tales, al final, pues, ens hem reinventat com tot el món i les hem fet virtual, no?, per les xarxes.
Uh-huh.
Nosaltres tenim Instagram, Twitter, si ens volen buscar, i entonces, pues, hem fet des de les xerrades que teníem diversos ponents, vam començar en Carla Antonelli,
uh-huh.
Per a nosaltres una ponent molt important, no?, perquè és un icona del món LGTBI, per la seva lluita i com a representant política visible transexual. I, bueno, i hem anat fent des de xerrades d'històries vitals en diferents grups, com ara tenim xerrades el dia 24 de juny, que tindríem a una companyera, Daniel Nicole, que és una migrant camerunesa, lesbiana, que ens contarà un poc la seva història vital, el seu recorregut. Tenim a la senyora Josefa Suárez, que és una professora transexual, que ha sigut premiada fa un parell d'anys per la Junta d'Andalusia. I acabarem amb Víctor Gutiérrez, un waterpolista que és el dels pocs que havia eixit de l'armari, públicament, un deportista olímpic. No?
Crec que també haveu tingut una videoconferència de Paco Tomàs, també, no?
Sí, vam tindre Paco Tomàs, que és molt personatge del Wisteria Lane, de la ràdio Wisteria Lane, el director, un personatge molt popular, no? Molt conegut en el món LGBTI, que va ser un plaer. Va ser un... I, bueno, i tancarem un poc també este any com a novetat, en Castelló se llançarà una plataforma també LGTBI, en diversos col·lectius de la ciutat, que serà com una novetat, que serà la primera vegada que es fa una imatge aixina de força i d'unitat davant dels medis, no?, per part de la comunitat LGTBI. I nosaltres, que tanquem també un poquet en un correbanderes, que estarem pues, de sud a nord de la província, en diferents municipis el dia 28, en un recorregut simbòlic portant la bandera gran, no?, i fent el manifest en aquestes diferents ciutats.
O sigui, que el dia que fareu com si digueu una manifestació serà lo de les correbanderes el dia 28 de juny.
Sí, no és una manifestació com a tal perquè les mesures de seguretat no permeteixen, però bueno, serà algo simbòlic. Durant este confinament creiem que molta gent de la comunitat LGTBI s'ha tingut que confinar i el que nosaltres diem, tornar a l'armari en certa manera, pues, depenent de les seues condicions de confinament, en una família que no ho acaben d'acceptar o en un pis compartit que no ho acaben d'acceptar, i entonces s'ha tingut que confinar, que ficar una altra dins de l'armari en una situació estranya, i el que volem este any, pues, almenys donar que no se cargui la visibilitat al carrer.
Sí, des del principi de juny també estem veient que totes les administracions públiques també estan col·laborant en tots els col·lectius, no? Ficant la bandera arcoiris en totes les xarxes socials. Jo imagino que el paper de les administracions també és molt important per a tots vosaltres.
El paper és molt important, perquè sobretot en aquest últim any en el que han vist que... públicament s'han fet amb discursos d'odi, no? I sobretot per el món polític, no? Per les institucions han entrat nous partits més radicals i han sofrit molt d'atac de discurs d'odi. Entonces, mos pareix molt important que les institucions pues, se sumen a les reivindicacions de la comunitat LGTBI.
Jo imagino que també el vostre paper en xarxes socials i sobretot a nivell educatiu també de ser molt important, no?
Sí, molt important. Nosaltres en el col·lectiu participen diversos docents i crec que ja només la figura d'aquest docent visible, per exemple, si és lesbiana, pues és molt important. És molt important perquè va donant referència a la gent jove, no? que es farà.
Sí, i bé, també una de les coses que també hi ha que afrontar són els col·lectius dels trans, no? Que ells també estan molt perjudicats tant a nivell personal com a nivell laboral, perquè el seu paper pues, és també fonamental i porten des de fa molts anys lluitant perquè se visibilitzen, no?
Sí. Sí, el col·lectiu transsexual és un dels que més tassa d'atur té, no? Un 80%. I després pues, moltes vegades veuen abocats al treball de la prostitució. És un drama, no? Perquè imaginem qualsevol col·lectiu que hi hagués en el país que tingués un 80% d'atur. És un escàndol. Este confinament també vam assistir a un atac que va ser bastant dramàtic perquè venia per part de les forces de seguretat en venidor amb una companyera transsexual. No sé si vol tenir coneixement, això ho van publicar bastant.
Uh-huh. Sí, contamos un poquet la història per a que la gent escolte com està la situació per a este col·lectiu.
Pues la història en concret d'esta companyera de Benidorm, en la que esta xica transsexual va per el carrer i de repente és la mateixa patrulla de la... de les forces de seguretat, no, de la policia, crec que és local, sí. La que l'increpe, no, i la insulte, la humille, i és bastant dramàtic perquè nosaltres ara en la Comunitat Valenciana tenim la sort de tindre una llei LGTBI. Si és bastant dramàtic si penses que qui té que aplicar la llei esta LGTBI, que ja costa molt d'interioritzar per molta gent, si el mateix que ha d'aplicar-la i defendre-la, que és la policia, és la que fa aquest atac d'odi, no? És, és un delicte, també.
Pues sí, la veritat
és que sí. Ha pres mesura, Generalitat Valenciana, i tot, estan ara en procés a veure què va passar.
Mm. Pues per això, per aquestes mostres i per aquestes accions que es produeixen, el vostre paper des de Queerfest de Castelló pues és tan important, no? I una festa com l'Orgull i que es porte a les xarxes socials i que tot el món puga accedir a elles i veure les conferències de totes les persones que teniu és tan important. Ens pots recordar en quines plataformes teniu per poder veure tota la programació i connectamos?
Sí, nosaltres... Queerfest està tant en Facebook, en Instagram, com en Twitter. Aquests dies pues, tenim molta activitat perquè pràcticament tenim xerrades quasi que tots els dies. Entonces està molt dinàmic. Sí. I, bueno, i també us animo a tots i a totes a que durant aquests dies pues, penseu aquesta bandera de l'Arc de Sant Martí, no? La bandera arcoiris, no? Que la penseu als balcons i a les finestres i que feu aquest test i aquest guinyo que va a la comunitat LGTBI i verà molta gent que a mi no pot menjar-la i segurament quan la veig que s'alegra molt.
Perfecte, pues moltes gràcies José Bellés per portar-nos i parlar-nos, no, de tot això i de tota la programació que esteu fent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un abraç i bon orgull.
Antes del frío levanta las velas.
I hasta així arriba el nostre protagonista des d'avui, 23 de juny, i avui no ens n'anem amb una cançó de l'estiu, però bé, podria ser-la, i avui més que mai, Vetusta Morla ens dice esta cançó de 23 de juny. Moltes gràcies, Txelo, per haver estat avui amb nosaltres.
Fins dijous.
Fins dijous, que demà no estarem, i felicitats pues, a això, a tots els Juans, Juanes, Jessiques, Ivans, i a tot el que faça falta. Felicitats i fins el dijous.
Y pon el verano en un mostrador y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra